Esther Capellé Ferrer i actualment portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Aquesta setmana s'ha oficialitzat que vostè serà la nova portaveu d'Esquerra al Parlament, estrenant nou càrrec amb l'anunci del president del partit Oriol Junqueras que no negociaran els pressupostos del 2025. És irreversible aquesta decisió?
En aquest cas sí, perquè el motiu de no negociar els pressupostos d'enguany té a veure amb el compliment dels acords. Acords que van servir per la investidura del president Illa i que tenen molt a veure amb aquelles qüestions que són estructurals pel país, que tenen a veure amb els drets i llibertats del conjunt de ciutadans del nostre país i que tenen a veure, com no pot ser d'altra manera, amb el finançament singular, amb aquells acords en relació a reconstruir la nació i, per tant, que tenen a veure d'una forma molt clara amb la llengua i també, evidentment, amb el paquet més, si se'm permet, més social, tot i que el finançament és el que et permet garantir doncs, els drets dels ciutadans, doncs, que la part de l'acord que té a veure amb les infraestructures, i en aquest cas traspàs de Rodalies, i amb el dret a la garantia del dret a l'habitatge i la construcció del dret fonamental d'accés a l'habitatge.
Diuen que no arribaran a nous acords amb el PSC fins que no compleixin tots aquests que em deia que ja tenen signats. Sense anar més lluny, aquesta setmana el govern ha iniciat els primers tràmits per al traspàs de Rodalies i també s'ha fixat data a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que ha de començar a definir el nou model de finançament singular. Això no és suficient, aquestes passes, per a Esquerra?
És evident que no és suficient. Per què diem que s'han de complir els acords? Perquè venim d'èpoques de desconfiances i d'incompliments que es van acumulant en el temps. Jo no li faré el memorial de greuges dels incompliments en relació al finançament. Amb un finançament que ja està caducat des de fa temps, amb uns traspassos que no s'han materialitzat des de fa temps i que, per tant, vol dir que quan arribes a acords vol dir que prèviament hi ha hagut fases de diàleg, de negociació, que acabes acordant, en el que les parts ens reconeixem i ens diem que bueno, Esquerra Republicana sempre compleix i fa la part i compleix la part del seu acord. Amb l'Estat i amb els diferents governs de l'Estat sempre ens ha passat als catalans que la materialització dels acords o arriben molt tard o no arriben. Per tant, hem de començar a reconstruir aquestes confiances i donar garanties a la ciutadania que quan des de les organitzacions polítiques, des de les institucions, diem que avancem en un determinat punt, vol dir que allò passarà, perquè vol dir reconstruir confiances entre nosaltres, entre aquells que acordem, per fer avançar el país, perquè són canvis estructurals pel país que van en benefici de la garantia dels drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans de Catalunya, però també perquè ens serveix per refer confiances amb la ciutadania, doncs que té desconfiances amb que allò que nosaltres anunciem no acaba passant mai. Per tant, a vostè em preguntava, i en relació al tema de Rodalies i bilaterals, bé, nosaltres ja vam anunciar el traspàs de la R1, que forma part de l'acord de l'acord pel traspàs integral de Rodalies, ho vam anunciar el mes de juny. El que el govern feia, o ha fet recentment, no és una altra cosa que dir que li diuen a l'Estat i al govern de l'Estat que faci allò que ha de fer, que és desafectar, en aquest cas, és a dir, treure del paraigües de l'Estat la línia de la R1. Per tant, és un tràmit incipient, és un tràmit administratiu, no és la materialització. Amb una qüestió que per nosaltres no és menor, que nosaltres en el desplegament del traspàs de Rodalies, i que és això el que vam pactar en aquell moment amb un cop acordat el traspàs per la investidura del president Sánchez, amb el ministre vam acordar la manera que es desplegaria aquest acord i el vam disseccionar per grups de treball. Cada grup de treball tenia un calendari que s'havia d'anar materialitzant. Per què nosaltres posem l'accent en el calendari? Doncs perquè és la manera més clara de que ningú s'encalli amb allò que ha de fer i amb unes obligacions molt concretes. Jo el que trobo a faltar en aquests moments és aquella contundència del que representa un calendari, que és la voluntat claríssima de complir en els terminis previstos. Per tant, quan vostè em preguntava, i faig el resum al que vostè em preguntava, quan em preguntava en relació si no és suficient, bé, nosaltres volem calendaris i volem que hi hagi exigència en el compliment d'aquests calendaris.
Abans em comentava en una de les respostes que han de refer confiances amb els socialistes perquè deia que no han complert acords. Per tant, estem en una fase, com si diguéssim, anterior a la signatura de l'acord d'investidura.
Sí i no, i m'explico, perquè en els acords d'investidura, per exemple, amb el president Sánchez, alguns es van començar a complir, per exemple, que no era acord d'investidura, sinó que era mesa del Congrés dels Diputats, que el català es pogués parlar en les càmeres parlamentàries. Bé, saben que en el Senat, en algunes intervencions sí que es pot, però en d'altres no, perquè qui presideix i qui controla i qui governa el Senat és el Partit Popular. En el Congrés va passar, però també hi havia l'acord d'una llei de llengües i que s'hauria de fer en 6 mesos. Això no ha passat. Però hi ha d'altres acords, no? Que era la resolució del conflicte polític, que no és menor, i que, per tant, doncs això encara no. Això és refer confiança, és a dir, que hi hagi compliment efectiu, parlo de l'acord d'investidura amb el president Sánchez, perquè és el que fa més temps que es va fer, i en el cas del president Illa, doncs això ve d'aquesta recent inaugurada legislatura. Per tant, refer confiances vol dir això, vol dir que allò que acordem es compleixi i que, per tant, hi ha d'haver aquesta voluntat clara de compliment. I perquè al final el que sí que trobem, i jo ho entenc, per exemple, és evident que la presidència del president Illa no és igual que la presidència del president Aragonès, que el govern republicà, perquè el seu concepte de país és molt diferent al nostre. I que, per tant, si se'm permet també, quan nosaltres sempre triem Catalunya quan prenem decisions, que el país avanci, quan el país avança parlem de la ciutadania del nostre país i la garantia dels drets i llibertats del conjunt dels catalans i les catalanes. Jo crec que en relació al govern que presideix Salvador Illa, les seves prioritats no són les mateixes. Si han de triar entre Catalunya i l'Estat, doncs jo crec que trien l'Estat.
Sense pressupostos, el govern haurà d'anar fent decrets llei i modificacions de crèdit que després s'hauran de convalidar al Parlament i, per tant, per ser aprovats necessitaran el suport d'Esquerra, almenys, i també dels comuns. Esquerra entenc que sí que s'haurà de negociar aquests decrets.
Doncs cada moment és allò de que quan arribes al riu veurem per on el travessarem, no? Ara estem en aquest moment, hi ha coses que han de passar i, en definitiva, anirem treballant cada passa que haguem de fer i, per tant, sempre pensant en l'interès del conjunt dels ciutadans i ciutadanes i en el desplegament d'aquells acords d'investidura i materialització d'aquests acords d'investidura, perquè, com deia, si nosaltres arribem a acords és perquè creiem i per això acordem que això redunda en benefici del conjunt dels ciutadans del nostre país, que vol dir que li millorem la vida, que avancem nacional i socialment, i que fem doncs, que allò que nosaltres hem explicat que faríem i ens hem compromès amb la ciutadania acabi passant. Per tant, la nostra actitud serà aquesta, avançar en tots aquells aspectes que milloren la vida del conjunt dels ciutadans del nostre país, que reconstrueixen la nació, que l'enforteixen, que ens permeten avançar cap a l'objectiu que, com saben vostès, i no m'ha enganyat mai a ningú, no és un altre que un dia Catalunya sigui un estat independent, que sigui la República Catalana, que és amb què nosaltres treballem i treballarem doncs, perquè passi. I, per tant, tot el que nosaltres farem en aquesta legislatura va orientada en aquest objectiu, avenç nacional i avenç social.
Per tant, aniran negociant decret per decret.
Veurem. Jo no anticipo absolutament res en aquests moments i, per tant, ara estem en el moment inicial i veurem què passa en els propers mesos.
Sense anar més lluny, el següent ple, el de finals de gener, s'hauria de convalidar el decret del govern de pròrroga dels pressupostos, dels últims pressupostos del 23. Entenc que el seu partit sí que avalarà aquest decret, tenint en compte que és un bastant tècnic.
Ja ho mirarem. Jo amb això sóc molt curosa i, a més, les decisions no les pren la portaveu, les pren doncs el grup parlamentari alineada amb la direcció nacional del partit. Per tant, jo no anticipo cap vot i anirem, li deia abans, pas a pas, refermant el que ja anticipava i deia, no? Que té a veure amb l'acord d'investidura i amb aquest enfortiment de la nació, el finançament singular, que és la millor manera també d'enfortir la nació, els recursos necessaris per donar cobertura a la ciutadania en el seu conjunt i per avançar socialment i, per tant, que siguem un país de primera. I, òbviament, també en el desplegament dels acords que vertebren també la mobilitat del país, però també garanteixen el principal dret, que no és un altre que l'accés a l'habitatge.
Una de les condicions també bàsiques del seu partit era la condonació del deute autonòmic del FLA. Si es produís aquesta condonació del deute aquest mes o el que ve, és a dir, les pròximes setmanes, això podria fer canviar alguna cosa respecte a l'actitud de no negociar els pressupostos del 25?
Aquesta condonació és necessària, però no és suficient, perquè, clar, és que venim d'on venim i, per tant, això no va així, és a dir, perquè compleixis una mica no vol dir que ja has complert. I perquè és també un tema que no és menor, no? El respecte mutu que ens hem de tenir quan acordem. Perquè si jo et dono la paraula, vol dir que tu també, la teva paraula val lo suficient per acordar. Perquè si no, no acabem mai. I per tant, després venen els memorials de greuges perquè em sento enganyada o no estàs complint.
Aquesta mateixa setmana el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el president de Junts, Carles Puigdemont, s'han reunit a Bèlgica per reforçar les relacions entre els dos partits i tornar a teixir complicitats. Això com s'ha de traduir en fets?
Bé, jo crec que els partits independentistes, principalment els grans, però també el conjunt de l'independentisme, hem de ser capaços de bastir punts de trobada i, per tant, camins compartits per assolir l'objectiu, des de les diferències de cada un de nosaltres en el model de societat que tenim, en fi, que són, algunes són importants, però en el que és l'objectiu de que Catalunya esdevingui un estat independent, el compartim. Per tant, hem de tornar a trobar aquest camí per transitar junts, els partits independentistes, el conjunt dels partits independentistes. Per què? Per tornar a tenir una majoria inapel·lable. En aquests moments el Parlament de Catalunya l'hem perduda. Doncs hem de treballar per recuperar majories que siguin inapel·lables, que ens permetin avançar cap a l'objectiu compartit, que com els deia és que Catalunya esdevingui un estat independent.
I com es compagina aquest camí conjunt amb l'independentisme, amb Junts per Catalunya i a la vegada ser soci prioritari del PSC?
Doncs ho haurem de fer compatible perquè l'objectiu de la independència de Catalunya difícilment pot ser assolible si el conjunt de la ciutadania no té millores substancials en la seva vida, que vol dir la garantia dels drets. Tenir drets vol dir garantir la llibertat individual, drets individuals que alhora són col·lectius, drets individuals i col·lectius que alhora són llibertat individual. I, per tant, sense la llibertat individual de cadascú dels ciutadans del país no en tindrem de col·lectiva. Per tant, és important que anem avançant en l'escut social i la garantia dels drets dels ciutadans. No serem independents si la ciutadania del nostre país no té garantits els seus drets. I aquesta crec que hauria de ser una premissa bàsica de tots plegats.
Una manera de teixir complicitats amb Junts podria ser fer front comú, per exemple, a Madrid, per defensar carpetes que comparteixen, com el finançament o l'oficialitat del català a Europa?
Nosaltres sempre hem donat suport als partits independentistes quan han aconseguit determinades acords que permeten avançar el nostre país. No, jo espero, i nosaltres esperem, i Esquerra Republicana espera, doncs el suport necessari també perquè el finançament singular sigui una realitat. Perquè és evident que és una millora substancial en la capacitat de garantir drets del conjunt dels ciutadans i ciutadanes del nostre país. Per tant, en el mateix sentit, crec que els hi hem de reclamar nosaltres també a Junts que ens acompanyin en aquestes qüestions.
Aquest acostament, si ho podem dir així, amb Junts per Catalunya, ha de fer patir el president Illa o vostès seguiran sent socis d'investidura, socis prioritaris del PSC?
Crec que nosaltres el que li hauria de fer patir al president Illa és que no compleixi amb allò acordat amb nosaltres. Nosaltres, li deia, quan acordem és que volem complir. Per tant, no tenim reserves mentals a l'hora d'acordar. No diem que no farem allò, que ens amaguem part del que nosaltres volem fer, no. Nosaltres acordem per complir. I hem complert. I ho hem fet a Catalunya i ho hem fet a Madrid. Per tant, si ell compleix, no ha de patir. Si ell no compleix, i quan dic ell, vull dir el govern i la seva organització política i també el PSOE no compleixen, doncs han de patir.
Ara que parlàvem de la reunió entre Junqueras i Puigdemont, no sé si s'han trobat ja el president d'Esquerra i el president de la Generalitat.
Doncs jo en aquests moments no ho sé i, per tant, em fa una pregunta que jo en aquests moments no tinc capacitat per poder-la respondre.
Seria convenient, de totes maneres, aquesta trobada?
Jo crec que els presidents del govern de Catalunya han fet trobades amb tots els líders polítics en els que tenen, vaja, els que no tenen interessos compartits i amb els que n'han de tenir i, per tant, suposo que això passarà.
Parlem, si li sembla, del procés congressual d'Esquerra. El 15 i 16 de març afronten la segona part del Congrés amb l'aprovació de la ponència política i dels estatuts. En aquest Congrés s'afrontarà el debat, entenc, sobre si cal continuar o no amb aquesta política de pactes amb els socialistes.
La ponència política i, per tant, el Congrés, parlarem de tots els temes que Esquerra Republicana i el conjunt dels seus militants els hi preocupa i, per tant, la ponència política el que farà és dissenyar, no?, el futur. Hi ha també la ponència Horitzó 2030 i, per tant, aquí nosaltres ja marcarem quina és l'estratègia que Esquerra Republicana es planteja pels propers anys que han de venir, no? I aquí parlarem de tot i, per tant, la militància, ja saben que la militància d'Esquerra sempre debat sobre absolutament tot, plantejarem totes les qüestions que s'hagin de plantejar.
En el marc de l'estratègia política del partit, vostè és partidària que Esquerra entri dins de governs socialistes? Penso, per exemple, en el cas de Barcelona.
Jo en aquests moments no em pronunciaré perquè és la militància la que ha de prendre la decisió fruit d'un debat previ que ha de tenir a veure i que, per tant, ha d'estar alineat amb l'estratègia que tenim com a partit. Estratègia que ha de respondre amb uns objectius, no? Com assolim la independència, com transitem fins a l'assoliment de la independència del nostre país, com hem fet al llarg de la nostra història. I li voldria remarcar una qüestió. És evident que les estratègies que Esquerra Republicana ha anat marcant al llarg dels anys, en les seves processos congressuals, han estat l'estratègia també que ens ha portat els millors moments des del punt de vista nacional del país, en el sentit d'aquesta majoria independentista que en aquests moments existeix en el conjunt de la ciutadania del país, oscil·lant entre el 51, el 46, o el 45 o el 43%. És substancialment millor que si ens remuntem a 15 anys enrere o 20 anys enrere. Per tant, l'estratègia que ha anat marcant Esquerra Republicana a través dels diferents lideratges és el resultat, malgrat alguns diguin que estem pitjor. Miri, no. L'independentisme, el conjunt de l'independentisme a Catalunya està en millors moments que fa 20 anys o que fa 30 anys. I que nosaltres, per tant, com a organització política, volem continuar treballant en el creixement d'aquesta, no?, que es faci realitat la voluntat política que té Esquerra Republicana de que Catalunya esdevingui un dia un estat independent. Aquesta és l'estratègia I, per tant, tot ha d'anar alineat en aquest sentit. I vol dir també, doncs, en consolidar aquestes majories que hi ha encara i que hi són i que existeixen del conjunt de la ciutadania del país, que el conflicte polític que existent, per cert, reconegut també pel govern de l'Estat espanyol, que existeix un conflicte polític i que s'ha de resoldre, que és una de les carpetes també del pacte d'investidura amb el senyor Pedro Sánchez, s'ha de resoldre i s'ha de resoldre políticament. I aquí sí que hi ha un consens majoritari a la societat catalana. Per tant, nosaltres hem d'anar, i tot el que nosaltres fem ha d'anar alineat doncs, en aquestes estratègies.
Parlant encara del Congrés, el sector critica Oriol Junqueras vol modificar els estatuts del partit perquè el president i la secretària general d'Esquerra, en aquest cas, no puguin ocupar càrrecs institucionals. Vostè comparteix aquest model o el model actual?
Jo comparteixo el model actual, perquè històricament Esquerra Republicana l'ha mantingut i ha donat bons resultats. I, per tant, jo entenc que hi ha qui pensa que el nostre model s'hauria de semblar al del PNB, però el PNB és un altre partit. Esquerra Republicana doncs ho hem fet així i ens ha anat bé. Per què? Doncs perquè també hem de reforçar els lideratges del partit i, per tant, hem d'anar també doncs, reforçant cada una de les persones que anem posant doncs, en els àmbits de responsabilitat. I el que hem de fer és ser capaços d'enfortir l'organització política, que vol dir doncs, aquesta estratègia política molt clara per assolir els objectius, i hem de tenir a tothom doncs, reforçat, els que estan al capdavant de l'organització política, però fent aflorar lideratges doncs, nous. I aquest és també de com també doncs, els millors alcaldables i les futures alcaldesses i els futurs portaveus de les càmeres parlamentàries i les presidències dels grups parlamentaris i volguer-ho doncs, perquè crec que també durant tots aquests anys la repressió ha escombrat a moltíssima gent de la primera línia política i per tant nosaltres hem de revertir el que la repressió ha fet i per tant tornar a tenir doncs, els millors i les millors per tal doncs, de fer avançar el país.
Ens endinsem ara en el terreny ja més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Què fa per desconnectar de la política?
És difícil, perquè jo sóc una gran caminadora per la ciutat. Dic que camino i això em permet doncs, veure la ciutat, veure parets de la ciutat, fer-hi fotos, que en faig ara no tantes, perquè passo per uns camins que no hi ha parets pintades o pintades. Quan parlo de pintades, parlo de murals. I estar amb amics, anar al cinema, procurar anar al teatre sempre que puc i de tant en tant marxar algun cap de setmana. Però no desconnectes de la política, Jo crec que és un virus que tenim els que la vivim molt intensament.
Quin diputat o diputada que no sigui del seu partit convidaria a dinar a casa seva?
El Josep Rull, el president del Parlament. Però sense pensar-m'ho, Té una virtut que no tothom té, que és un home que sempre somriu. I això no és fàcil de trobar moltes vegades, malgrat les adversitats que ens ha tocat viure.
Si pogués posar una banda sonora o una cançó que definís aquesta nova legislatura, quina triaria?
Pues em costa, No Surrender, del Bruce.
Té algun paisatge preferit?
El Pallars. Tots els Pallars, el Pirineu.
Té algun viatge pendent de fer?
Molts. I moltes ciutats per viure-les intensament. Moltes, és a dir, no poso i en repetiria algunes.
Els diputats cobren molt poc o el que han de cobrar?
Jo crec que el que han de cobrar i hem d'aspirar a que tothom tingui uns salaris dignes que permetin tenir vides dignes. Tothom, i quan dic tothom, dic el conjunt dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Recorda que volia ser de petita?
Exploradora, professora d'història i dret per aquesta obsessió que tinc per la justícia.
Quina injustícia social l'enerva més?
Doncs a mi la pobresa.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Doncs, home, li diria un tòpic, que s'acabin les guerres i que, per tant, que no normalitzem aquestes imatges que veiem a diari, no? de ciutats devastades i nens plorant perquè han perdut els seus familiars.
Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació i fins aviat.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.